Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Mentre el Barça busca lateral dret, Dani Alves, si no passa res, serà avui mateix finalista de la Champions. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, hola.
Hola, Ballori, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Actualitat del Barça, noms propis, Valverde i Messi.
Sí, perquè segons hem pogut saber, l'entorn d'Ernesto Valverde ni confirma ni desmenteix contactes amb el Barcelona i amb la renovació de Leo Messi hi ha calma i tranquil·litat.
Avui coneixerem el primer finalista de la Lliga de Campions.
Que sortirà del Juventus Mónaco de 3:15, 20:45 amb 0-2 pels italians del partit del Lluís II. Demà, Atlético de Madrid, Real Madrid, al Calderón, el conjunt matalassé recupera a Juanfran i a Jiménez.
Ja és oficial, Xavi Llorenç deixa el Barça femení.
Sí, després d'11 anys com a entrenador, entenc que s'ha acabat una etapa, però continuarà el club com a màxim responsable de l'esport femení. Al cap de setmana tenim duel directe de la Lliga, Barça-Atlètic de Madrid.
Es recupera la secció d'hoquei patins de l'Espanyol.
Amb l'impuls de l'APMAE, que és l'associació de petits i mitjans accionistes del conjunt blanc i blau, seria una secció a banda del club que donaria el seu suport i que portaria el nom de Seccions Deportives Espanyol.
A la NBA, els Warriors a la final de conferència.
Per la via ràpida s'han desfet de Utah per 4 victòries a 0, mateixa situació que Cleveland a l'est. Aquesta matinada, a les 2, la propera dic, 5è partit entre San Antonio i Houston, eliminatòria empatada a 2 victòries.
Es disputa una nova jornada del Masters de tenis de Madrid.
Sí, actualitzem on Nicolás Almagro ha superat la segona ronda en vèncer Tommy Robredo, 6-3, 3-6 i 6-1. Albert Ramos ha perdut davant Diego Schwartzman.
I en ciclisme, el Giro d'Itàlia, avui quarta etapa.
On ja arriba la muntanya, l'etapa de 181 quilòmetres i que passa per terres sicilianes, acaba amb la pujada a l'Etna. La general l'encapçala el colombià Fernando Gaviria.
Avui comentem l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Ferran Correa. Sí, que estem preguntant a la xarxa.
Al Facebook i al Twitter, d'una banda, en clau Barça pels culers, us preguntem si us preocupen aquests moviments que el Madrid està fent en el mercat de fitxatges. Rescato dues respostes. El Jordi de Nicolás diu no, acabem la temporada i ja en parlarem. I en el mateix sentit, la Cristina Curto diu no, gens ni mica. Recordeu que des d'ahir estem sortejant un pack de productes oficials del Futbol Club Barcelona. Podeu ficar al nostre compte de Twitter o bé a la pàgina de Facebook del programa i veureu aquest lot de productes que, si responeu a alguna de les preguntes d'Esports COPE de la setmana, us podreu endur. I en clau perica, ja que avui toquem aquest tema de la recuperació d'una secció històrica com ha estat la d'hoquei patins del conjunt blanc i blau, us preguntem si us il·lusiona que pugui tornar a tenir secció d'hoquei i patins, que seria de forma indirecta, perquè, recordem, no dependria del club, que s'hi donaria el seu suport. Mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i o a Twitter, @EsportsCope, per respondre.
Moltes gràcies, Albert.
A tu. Fins ara.
Fins ara. Us recordo que, com avui és dimarts, ens visitarà el David Espinar, que avui ens ve a parlar d'activitat física. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
Este miércoles, desde las 8,
22 protagonistas en el terreno de juego.
Vive con nosotros un partido histórico.
¡Vuela bandera!
Atlético de Madrid, Real Madrid.
Y suena el himno de la Champions.
El último derbi de la historia del Calderón.
Se viene arriba la gente, la afición.
¿Te lo vas a perder?
Esto es precioso.
La vuelta de las semifinales de la Champions se juega en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la ràdio deportiva.
Han transcendit els primers moviments del Real Madrid per la propera temporada, les incorporacions de Theo Hernández i de Vinícius. El Madrid ja s'ha mogut, encara que estigui lluitant encara, per dos títols tan importants com la Lliga i la Champions. Mentretant, al Barça hi ha moltes intuïcions, però encara cap certesa, ni tan sols qui serà el substitut de Luis Enrique. Que no hagi transcendit no és preocupant. El que sí seria preocupant és que no estigui 100% decidit, 100% lligat al nou entrenador, i també ben marcades i ben definides les prioritats per reforçar l'equip per la propera temporada. No és important quan s'anunciïn les coses, el que és important és que qui hagi de decidir tingui les idees clares i la feina avançada, i sobre això tampoc hi ha cap certesa.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Comencem i obrim programa amb els dos grans temes que hi ha ara mateix a l'agenda blaugrana, que és el tema del nou entrenador i el tema de la renovació de Leo Messi. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Són dos temes que hem d'anar seguint minut a minut, dia a dia. Tu aquest matí has estat fent les teves trucades i del tema del nou entrenador, anava a dir del tema Valverde, del tema nou entrenador que podem explicar.
Sí, no, únicament són senyals, no? Són coses que truquen i tal, i des de Madrid em pregunten quin és el representant d'Ernesto Valverde, perquè els hi ha arribat doncs una comunicació segons la qual doncs hi ha contactes del Barça amb el Verde ara mateix, o fa dies, o fa temps, o podria ser l'entrenador i tal, i totes aquestes coses, i a partir d'aquí jo localitzo a la gent d'Ernesto Valverde, miro quin és el seu número de telèfon, on viu, tal, i, en fi, al final truco, parlo amb ell, i clar, quan em diu que sí, que és el representant d'Ernesto Valverde, jo únicament li dic bé, doncs a partir d'aquí jo si et pregunto alguna cosa, suposo que em diràs que jaja i jaja, no? I realment ha estat molt simpàtic, únicament s'ha somrigut i únicament aquesta ha estat la seva reacció. Sí, soy el representante de Ernesto Valverde, jajajaja. Bé, doncs si hi ha alguna cosa ja ens ho direu. De moment ja et tinc controlat, sé on vius, que ets el
sé qui eres encara, i sé on treballes.
Exactament,
i que estàs,
i que estàs rient i que ja direu alguna cosa.
Home, que has estat bé que t'hagués dit, no, està hecho.
Està hecho, no, no, jo no buscava aquesta resposta perquè si no el Valverde suposo que trencaria peres amb ells, no? Però únicament doncs ha dit jaja i s'ha rigut i ja parlarem més endavant.
I del tema de la renovació de Messi?
Bé, bon, doncs únicament des de la part del jugador diu que continuen parlant, que estan en predisposició, és a dir, no diuen que està tancat, sinó que continuen parlant, que estan predisposats a arribar a un acord, però que no hi ha presses. I a més em diuen també que està a punt de tornar Jorge Messi a l'Argentina, és a dir, un dia d'aquests s'anirà a Argentina i suposo que tornarà. Tornarà cap a final de temporada i tal, i tancaran aquesta situació, però d'un moment, segons ell, hi ha predisposició, no hi ha presses i que continua parlant.
Perfecte. Anaïs Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Tu vens de la roda de premsa de comiat de Xavi Llorenç, que deixa el Barça femení a final de temporada. En aquesta roda de premsa ha estat el vicepresident esportiu del Barça, Jordi Mestre, que ha parlat d'aquests dos temes.
Sí, tenen molt clar quin és el perfil d'entrenador que busquen per substituir a Luis Enrique, com ve dient en les últimes setmanes. Avui el vicepresident Jordi Mestre ha tornat a reiterar que estan treballant i que per respecte al vigent contracte de l'Asturià i perquè l'equip s'està jugant la Lliga, faran públic el nom del substitut quan acabi la temporada.
Bueno, anem treballant amb discreció, com sempre fem, i bueno, ja vaig dir, tenim clar el perfil d'entrenador que ha de ser, però evidentment per respecte a Luis Enrique, que encara no ha acabat el contracte, i amb el que ens estem jugant a la Lliga, doncs no farem públic fins que el tinguem ben diguem, gestionat i sobretot que hagi acabat la temporada, no?
L'altre dia, quan va acabar el Barça-Villarreal, Jordi Mestre va afirmar, com dèiem, que la renovació de Leo Messi anava per bon camí, que es trobava en la seva recta final. Avui, molt breument, però molt contundentment, ha reafirmat aquest optimisme.
Yo de naturaleza ya soy optimista, ¿no? Pero vaya, me reafirmo lo que dije, si no, no lo hubiese dicho, ¿no?
Doncs això és el que ha dit Jordi Mestre aquest matí, del tema del nou entrenador i de com està la renovació de Leo Messi. I Xavi Llorenç, què ha dit en la roda de premsa de comiat?
Un comiat molt emotiu, rodejat de totes les jugadores, d'Albert Soler, de Jordi Mestre, gairebé 30 anys al club, 11 anys com a entrenador del femení, va crear un projecte partint pràcticament des de zero fins a arribar a professionalitzar l'equip, no abandona el Barça, marxa per ocupar un lloc al projecte Masia 360, on s'encarregarà d'explicar i de buscar mètodes de formació en l'esport femení blaugrana. Xavi Llorenç assegura que està molt orgullós i satisfet i que és una decisió pròpia consensuada amb el club.
A part d'aquests 11 anys amb el femení, portava ja 17 amb els nois i un altre amb el futbol sala, són quasi 30 anys entrenant amb aquest escut. Una pressió important, tot això cansa, crec que és el moment i doni perquè surti d'aquí i deixi pas a gent nova, amb gent amb més il·lusió que jo la tinc, però crec que vulguis que no, són molts anys portant tot això i amb molta pressió. Agraïment a tothom, encantat de totes les jugadores que he tingut amb aquests 11 anys, estaré al costat vostre, us ajudaré en el que necessiteu i visca el Barça.
Serà recordat com l'entrenador que va entrenar Leo Messi el 2006. Amb el femení aquest any ha arribat fins a semifinals de la Champions, un rècord històric. El seu palmarès el completen 3 Copes de la Reina, 6 Copes Catalunya, i aquest dissabte volen guanyar l'Atlético de Madrid per aconseguir la seva 5ª Lliga.
Sí, aquest dissabte Barça-Atlético de Madrid, un partit clau en la lluita pel títol, un partit decisiu. Gràcies, Anaïs.
Adeu.
Més del Barça, Elena Condis, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
L'equip té festa, Luis Enrique els hi va donar la festa fins demà, per tant no hi ha hagut avui entrenament. Tu has estat aquest matí, Elena, mirant la llista de futbolistes que té cedits al Barça, que han de tornar a la disciplina del club a final de temporada, i dels 5 que el Barça té cedits por ahí, en realitat només hi ha un que tingui possibilitats de quedar-se, no?
És Sergi Samper, que va renovar aquest mes de juliol fins 2019 amb opció a un any més. Tenia una oferta molt potent del City de Guardiola que va acabar refusant després que tant Bartomeu com Robert Fernández l'insistissin aquest estiu perquè renovés, assegurant-li que tindria un lloc al primer equip del Barça. Finalment, però un cop renovat, Luis Enrique, amb no massa bones paraules, li va dir que no comptava amb ell a 4 dies perquè es tanqués el mercat d'estiu. Va acabar marxant cedit al Granada, va començar bé amb Paco Gémez, però va ser substituït al cap de 6 partits l'entrenador, i Samper doncs ha perdut la titularitat amb els 3 entrenadors següents, que a més apostaven per un futbol totalment diferent al del Barça. La situació de Samper ara mateix és que confia en tornar al Barça, però està pendent, evidentment, d'una reunió amb el nou entrenador per saber si compta amb ell. Ja té l'hoquei de Bartomeu i el de Robert Fernández. El següent, Munir, ha destacat en un equip inestable com el València, on ha disputat 34 partits i ha marcat 7 gols. El club xe, però, no té la intenció d'executar l'opció de compra de 12 milions d'euros, i Munir tornarà al Barça el 30 de juny, on té contracte fins 2019. Cristian Tello és titularíssim a la Fiorentina, on ara, per cert, està jugant de lateral dret. El futbolista ja ha deixat clar que li agradaria seguir a l'equip italià. La Fiorentina, recordem, té una opció de compra de 8 milions d'euros sobre Tello, que és molt possible que executi. Douglas no seguirà a l'Sporting, on s'ha convertit en el lateral titular amb l'arribada de Rubi. El seu entorn ens confirma que l'objectiu és seguir cedit a un equip de primera divisió de la Lliga Espanyola, perquè no vol marxar d'Espanya. De moment, però, està centrat en acabar la temporada i després se li buscarà una sortida en forma de cessió. Encara li queden 2 anys de contracte amb el Barça. I per últim, Vermaelen només ha disputat 7 partits com a titular a la Roma per culpa de les lesions. El club italià ja ha confirmat que el tornarà al Barça, on té contracte fins 2019, i li hauran de buscar una altra sortida.
Vermaelen, és una autèntica llàstima el que passa amb aquest jugador, perquè mira que és un jugador que per mi té unes condicions magnífiques, és un futbolista extraordinari, però és que porta anys i anys i anys que les lesions no el deixen jugar.
Sí, sí, està agafat per les lesions, sembla, Vermaelen, ja et deia, 7 partits només com a titular per culpa d'una lesió rere una altra.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Una cosa més, ja coneixem els horaris per la última jornada de Lliga, Primera Divisió. La batalla pel títol està programada pel diumenge 21 de maig a les 8 del vespre. Màlaga, Real Madrid i Barça, Eibar. En setmana Champions, partits de tornada de les semifinals. Bona tarda, Gil.
Bona tarda, Ballori.
Avui la primera entre la Juve i el Mónaco.
Sí, senyor. Mira, mai ningú ha remuntat un 0-2 en contra en semifinals de Champions, del partit d'anada. El Mónaco mai ha guanyat fora en les 3 semifinals de Copa d'Europa que ha disputat. Les dues últimes vegades que ha jugat al camp de la Juve en competició europea, 2-0 al 98, 1-0 al 2015. I la Juve porta 22 partits europeus sense perdre a casa. Vols apostar pel Mónaco?
No.
No, val.
No, crec que sigui bon negoci.
Correcte. Molt coll amunt l'eliminatòria pel conjunt francès, que recuperarà Mendy com a principal novetat en el lateral esquerre. També torna Fabinho després de complir sanció, buscant aquesta missió impossible al camp d'una Juventus que, això sí, no va poder rematar el títol de Lliga, l'Scudetto, a la darrera jornada de la Lliga italiana, però on tots són flors i violes ara mateix per l'equip de Massimiliano Allegri, que veu el retorn de què dirà després de complir sanció a Mónaco. Repetiria el mateix 11 amb el futbolista alemany que va guanyar el camp del Mónaco. Això vol dir que jugaria Barzagli de titular, defensa de 3, quedaria Cuadrado a la banqueta.
Tampoc apostaré per la remuntada de l'Atlètic de Madrid, que és el partit de demà, Atlètic de Madrid-Real Madrid. Has estat pendent aquest matí de les rodes de premsa de Zidane i Sergio Ramos.
Sí, sobretot perquè prometien aquestes rodes de premsa, sobretot la de Sergio Ramos, que crec que ha anat un pèl més enllà. És conegut i públic la iniciativa de l'Atlético de Madrid a les xarxes socials per intentar que el Vicente Calderón demà sigui una olla bullint, aquest homenatge a l'equip i aquesta exhibició dels valors de la humilitat que l'Atlético vol fer propis davant del que seria la prepotència madridista. Li han preguntat per aquests valors, la humilitat contra el pobre contra el ric, a Sergio Ramos, i atenció a la resposta del Camero.
Aquí parece que todos nos hemos criado en Beverly Hills y que teníamos una cuenta corriente de 40 para arriba. Por lo tanto, más tranquilo que ninguno. Aquí hay mucha gente también de barrios, con muchos valores, con muchos principios y con mucha educación. Y como he dicho, no saquemos lo importante, ¿no?, del terreno de juego, 11 contra 11, y mañana nos veremos allí a ver qué pasa. Pero lo demás, las campañas, los tweets, todo lo que quieran generar o decir la gente es respetable, porque tenemos respeto a todo el mundo, pero obviamente no va a cambiar nada en nosotros.
Aprofitant la vinentesa, pregunta sobre els xiulets que va sentir ahir Gerard Piqué a l'Open de Madrid de tenis.
Pues, ¿qué te voy a decir? Si yo voy a Barcelona, pues lo mismo me pasa a mí, pero tampoco voy a cambiar la opinión de la gente, ¿no? Cada uno que barra su parcela y ya está.
No acabo de veure Ramos al bilets del Godó, ¿eh? No, no.
Si vol venir, seria benvingut.
No me l'acabo d'imaginar. Zinedine Zidane, insistint en els mateixos ítems de les darreres rodes de premsa, és conscient que es juga el que és la temporada en aquests partits, tant la Lliga com la Champions, el que pugui guanyar o deixar de guanyar el Madrid. És conscient que l'Atlético sortirà a per totes, i si algú pensa que el Madrid ja ho té fet, pel 3-0 o per lo que va passar les dues darreres finals, està equivocat.
Nosotros no podemos pensar a estas cosas. Ahora es un partido distinto, mañana va a ser un partido distinto. Y ellos tienen sus armas, nosotros las nuestras, y lo que vamos a intentar nosotros es mostrar lo que estamos haciendo. Que tú has ganado dos finales no significa que mañana vas a pasar. Y si pensamos eso, nos equivocamos.
Pregunta pel tècnic francès. Coneix vostè a Vinícius? Qui? Vinícius, el jugador brasiler. Ah, sí, lo mateix que tu. Ja dins hi ha el periodista brasiler.
Deu conèixer més a Vinícius de Moraes, com jo.
És possible, és molt possible.
Busquem com estan els dos equips. Primer, el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, el equipo ha entrenado ya esta mañana en Valdebebas.
Correcto, no se han alterado los planes. Hasta mañana no se va a pisar el Vicente Calderón. Aquí no seguía nadie por supersticiones y por antecedentes, y el equipo ha hecho lo de siempre, es decir, entrenarse esta mañana en Valdebebas. Zidane ha hablado junto con Sergio Ramos después de ese entrenamiento, y el equipo tampoco altera los planes, se va a concentrar esta noche en Valdebebas, como ha hecho durante toda la temporada, antes de un partido de Champions. Las novedades deportivas, aunque hasta las 8:30 de la tarde no se va a hacer oficial la convocatoria, parece que en esa lista van a poder estar Varane, que hoy se ha entrenado con normalidad, y Pepe, que sale de una lesión de costillas, que no va a ser titular, pero que podría formar parte de la convocatoria. Así que, en principio, Danilo y Varane pueden ser los elegidos para el partido de mañana contra Atlético.
Por lo que hace referencia al resto del equipo, el equipo A, con Isco.
Sí, sí, sí. Las únicas dudas, como te digo, en defensa. Si Varane está bien, eso ha dicho Zidane al menos, pero claro, ayer se entrenó solo una parte, hoy ha completado el entrenamiento. Recordemos que ha tenido dos lesiones musculares en el bíceps femoral de la pierna izquierda en los últimos meses, pero yo creo que va a ser titular, él quiere estar además. Y luego la otra duda, la otra incógnita, es lateral derecho, ¿no? Se lesionó Carvajal y yo creo que el elegido va a ser Danilo, ¿no? Aunque Nacho tiene opciones para ambas demarcaciones. El resto del centro del campo para adelante no se toca, es decir, que Isco, como sucedió en la ida en el Bernabéu, va a ser titular, y que el resto del equipo pues lo completarían Keylor como portero, Marcelo como lateral izquierdo, Ramos, por supuesto, en el eje defensivo, y como digo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Benzema y Cristiano. Ese sería el equipo que mañana jugará frente al Atlético de Madrid.
Ayer por la noche en el partidazo, Miguel, se jugó una cosa que me parecía interesante, ¿no? Tiene cuatro partidos por delante el Real Madrid, y ¿tú qué crees que será? ¿A siempre el primer equipo?
Con matices, yo no creo que vaya a haber ya revoluciones, ¿eh? O sea, por ejemplo, entre el partido contra el Sevilla y el partido de Balaídos.
Es decir, contra el Sevilla también estará Cristiano.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Cristiano ya va a jugar todo.
Hasta el final, claro.
Sí, yo creo que va a jugar todo. Me sorprendería que no entrara en la lista de Balaídos, y no creo que Zidane meta entre el partido del Sevilla y el del Celta 9 cambios. Igual hace 3, 4, 5, algo así. pero yo creo que llega el momento mezcla, ¿no? Aunque bueno, Zidane vete tú a saber, ¿eh? Igual sigue por la calle de en medio, él dice que no va a cambiar nada, es una frase que repite rueda de prensa tras rueda de prensa, y lo mismo es capaz de plantarse en Balaído sin Cristiano y sin Keylor Navas, ¿no? Pero bueno, a mí me parecería muy valiente, teniendo en cuenta lo que hay en juego, pero vamos, ya te digo que yo creo que de aquí a la próxima semana, en estos 4 partidos antes de la teórica final de Cardiff, yo creo que no va a haber tanto movimiento en el equipo.
Mañana hablamos, Miguel Ángel, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Y ahora la última hora del Athletic de Madrid, Antonio Ruiz, hola.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, trabaja el equipo por la tarde, ¿no?
Sí, a las 6 habla el Cholo y un futbolista que no sabemos quién es porque lo convierten en un misterio y hasta 5 minutos antes el gabinete de comunicación del club no lo anuncia. Y luego 7 menos cuarto, último entrenamiento, todo en el Vicente Calderón.
¿Y cómo, a nivel de enfermería y tal, cómo estamos de
bueno, efectivos? Están todos recuperados. Está todos Juan bien. Fran recuperado, está Jiménez recuperado, los dos pendientes de la alta médica, que es algo también que se demora hasta que no van a ser convocados. Uh-huh. Nada, están todos los lesionados con esperanzas de estar recuperados, están.
¿Y de ánimos y tal para remontar?
No, por las nubes, por ¿sí? las nubes. El ánimo en este equipo yo creo que es el principal capital.
Si además de ánimos hubiera un buen delantero...
Claro, si hubiera un 9 entonces éramos claro. Carlos Gardel.
Claro. Pero así desde la grada va a ser complicado.
Va a ser complicado, pero bueno, yo creo que los jugadores tienen muy claro y la grada tiene muy clara que esa sintonía y esa esa fusión entre ambos les puede llevar... Esto es una aventura y una... Es una aventura al Himalaya. Tú vas a empezar a escalar y a ver hasta dónde llegas, ¿eh?
Sí, ¿no? Todo el mundo recuerda aquello de Kevin Roldán y lo de Ronaldo y tal, el 4-0. Pero entonces, ¿quién estaba?
¿Diego Costa? Os digo sinceramente que no vale para analizar este partido de la parte del Atlético de Madrid cualquier parámetro de razón o de lógica. No tiene nada... No se puede observar desde ahí. Hay que observarlo desde otra cosa, que es el orgullo, la pasión, el pique con el eterno rival... por ahí yo creo que gana el Atlético de Madrid, lo que pasa es que eso no te da la final de Champions.
Bueno, pues mañana hablamos, Antonio, gracias.
Venga, un abrazo fuerte, un abrazo, chao.
De seguida rebem aquest estudi al David Espinar, però abans ets al cap d'una empresa i vols animar, motivar, premiar el teu grup de treball passant una jornada divertida i original. Indoor Karting és la solució. El millor kàrting d'Europa, amb karts de nova generació i nou asfalt. Organitzen un Gran Prix a mida on l'adrenalina, la competència sana i la companyonia estan garantides per passar una jornada divertida i diferent. Indoor Karting està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per la A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500, 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
En Verti tenemos vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés, y que no tengas que empujar el coche hasta la calle porque no cabe la grúa. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sumérgete en una playa inmensa y descubre lo último en moda baño. Nada hacia las nuevas tendencias. Estampados étnicos, brillos volantes, detalles en macramé, bordados, flecos. Bucea y mira qué precios. Bikinis y wear, 10 euros. Pack Green Coast de top y dos braguitas, 19,95. Lo quieres todo, ¿verdad? Summertime, el Corte Inglés.
Doncs aquí tenim una setmana més al David Espinar, que com cada dimarts ens ve a parlar de temes que tenen a veure amb el món de l'esport, des d'una vessant més social, que no tenen gaire espai als mitjans de comunicació, i volem que aquí a Esportscope, com a mínim un cop per setmana, sí que el tinguin. Què tal, David? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Avui ens vens a parlar d'activitat física.
Sí, perquè és una qüestió molt important, no només per la salut, sinó per moltes altres coses que ara esmentarem, i perquè hi ha dades cada any que recullen tant la Unió Europea com el govern espanyol i que demostren que encara la gent no fa tanta activitat física com caldria. La llei espanyola, la llei de l'esport, que és de l'any 90, encara que s'ha modificat fins l'any 2015, ja garanteix que és una manifestació cultural i que l'Estat la patrocina, la fomenta, però d'aquesta forma els ciutadans sembla que no el fem gaire cas.
Ah, doncs jo tenia una impressió equivocada, perquè jo tenia la sensació que sí érem un país on la gent feia molt esport.
Home, fem més que la mitjana europea, per exemple. A Europa, el 42% no fa mai esport. Mai. A Espanya, el 53,5% practica esport, normalment. Això és un percentatge
alt. Una mica més de la meitat.
Clar, però gairebé la meitat no fa esport regularment. El fan un cop per setmana, eventualment. D'aquests 53, tots els dies, a Espanya només el 19% d'aquests 53
sí.
en fa esport diàriament.
Uh-huh. Clar, perquè l'activitat física repercuteixi en el benestar d'un, jo crec que s'ha de practicar esport com a mínim 2-3 vegades per setmana, com a mínim, no? Una vegada és poc. És poc
i tots els dies jo crec que és un gran massa.
Massa, no?
Perquè depèn de l'edat que tens, de la teva constitució, arriben les lesions, malalties, però jo crec que tres cops per setmana és una bona mitjana de fer esport, mitjoleta diària, que és el que acostumen a aconsellar els professionals de la salut. I hi ha una dada molt interessant, que d'aquesta gent que fa esport a Espanya, gairebé el 70% és el tram entre els 0 i els 14 anys. Els nens fan molt esport. Però ja quan anem creixent, de 35 a 44 és el 3,6, i del 45 a 54 l'1,8, i de 55 cap endavant l'1,9. Uh-huh. És a dir, que alguns ja estem aquest tram.
Sí, jo estic entre els 45 i els 55. Jo haig de dir que faig esport, eh? Jo cumplo con el deporte, eh?
Sí, jo també.
Parell o tres de cops per setmana com a mínim, procuro anar al gimnàs, córrer una mica, nadar una mica de bicicleta, quatre peces, sense matar-me molt, però...
Sí, és... Per tenir esport només et cal tenir ganes, sí. Perquè no necessites un gimnàs, no necessites un estadi, tens el carrer, tens casa teva, és molt fàcil fer esport, hi ha molts esports que es poden practicar. De fet, el rànquing d'esports que més es practica en Espanya està encapçalat pel ciclisme.
El ciclisme és el primer?
Sí, gairebé un 40%, el 38,7%. Després la natació, i ja arriben el senderisme, el running, la córrer,
sí.
La gimnàstica i la musculació, i el futbol en setena posició.
El futbol al setè?
Sí. És una edat interessant. Sí. Clar, també, jugar al futbol necessites més gent.
Clar.
Un esport individual com el ciclisme, o caminar, o córrer...
Sí, comprar-te unes bambes i llançar-te al carrer a córrer, això ho pot fer qualsevol en qualsevol moment, o una bicicleta... O...
Exacte. Mm. I en aquest món que estem... que tot està tan relacionat, que l'esport és tan important, perquè és molt polièdric, et pots relacionar amb la política, la cultura, amb altres esports, amb la moda, amb la ciència... L'esport té molts capitals en el sentit de patrimoni. L'esport té capital físic, que és el que tothom entén, capital emocional, tot trobes millor si fas esport.
Sí, jo necessito, eh? Jo ara que estic una setmana pel que sigui o 15 dies allò que no, pel que sigui no he pogut practicar esport, ja noto que el cos i que el cap m'ho demanen.
Exacte, també capital individual, et referma a tu, et referma davant els altres, fas relació, capital social, capital intel·lectual... Clar, hi ha gent que pensa fent esport i que això estimula les neurones. I finalment, capital financer. No hem d'oblidar que l'1% de la feina que es dona a Espanya, a Europa crec que és el 2,3%, depèn de l'esport.
De l'esport.
És feina directament vinculada a l'esport.
Uh-huh. Clar, aquí entra un ventall amplíssim d'ocupacions, des d'esportistes, a monitors, a gent de l'administració que es dedica al negoci o a l'infraestructura de l'esport.
Sí, treballadors també eventuals que es dediquen a les portes al dia de partit o a cuidar els entrenaments, a cuidar els camps d'entrenament, tota aquesta mena, gent que ven samarretes, tota aquesta mena de feina, de llocs de treball, venen directament o indirectament vinculades a l'esport. Un esport que, a part de tot això, transmet molts valors. Autoconfiança, participació, concentració, comunicació, pensament crític, tot això referma la personalitat de les persones. I és molt important que els nens i les nenes el facin, però és molt important que quan anem creixent no ho oblidem.
Clar. Sí, ara et anava a preguntar per això. Abans que deies que el segment que més practica és el dels nens, jo crec que està molt bé perquè, sobretot, generar-los l'hàbit de practicar esport. Jo crec que si el practiques de petit és una cosa que després al llarg dels anys et costa menys. És molt difícil si no has practicat esport als 25 anys o als 30 anys dir, ara aniré al gimnàs cada dia sí dia no. És molt difícil adquirir aquesta disciplina. En canvi, si l'has practicat de petit d'una forma regular, ja pràcticament forma part de la teva forma de funcionar, no?
Clar, i a part d'afectar-te positivament a la teva salut física, t'afecta molt positivament a la teva salut intel·lectual. L'esport genera valors, no? Competitivitat, guanyar, està bé, això ho genera, però també genera companyerisme, solidaritat, relacions, respecte, igualtat, equitat, no tenir, no ser racista, coses molt, no ser homòfob, sí. Coses molt importants que formen a les persones...
Educa.
D'una forma d'educació, per quan siguin adultes.
Sí. Ara s'estima un boom, per exemple, tinc coneguts a prop d'aquesta gent que es dedica a fer ara de sobte Ironmans i coses d'aquestes. No detectes també un boom d'aquestes coses?
Sí, és la capacitat de superació que tenen les persones.
Ara, marató, ara faré una marató i tal.
Jo sóc víctima d'aquesta...
Sí?
Jo he corregut de nen, 5 quilòmetres, feia cross, però... Fa dos anys vaig dir, ostres, se'm fa il·lusió córrer la mitja marató de la meva ciutat, de Barcelona. Mm. I l'any passat la vaig córrer. Mm. Llavors dic, ostres, la marató ja plego. Mm. Ja faré cursetes de 2 quilòmetres. Però m'he lesionat i he hagut d'aturar la preparació. És a dir, que la marató haurà d'esperar.
Però la tens al cap. Vols fer-la algun dia?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Si amb respecte a la tendinitis aquesta, la farem.
Això ja són paraules mayores, eh? Aquí fa falta una preparació bastant rigorosa, no?
Sí.
Per fer una marató no és qualsevol cosa, eh?
Has de tenir un control mèdic previ, naturalment, per saber si el teu organisme ho aguanta i després anar-te preparant. Córrer una marató és gaudir-la, és disfrutar-la, no patir. Jo la faig per acabar-la, no per fer el rècord del món, perquè sé que això no està al meu abast. I jo recomano que la gent que vulgui tenir un repte, una aspiració, una meta, es creï metes d'aquesta mena, no dic com la marató, sinó relacionades amb l'esport. Fer cosetes, que hi ha molta activitat a les ciutats, als pobles de caire esportiu, perquè qualsevol es pugui apuntar.
Doncs escolta, a fer esport, animem a la gent que faci esport.
Sí.
Jo crec que estem en una ciutat aquí a Barcelona que la gent fa bastant d'esport, o com a mínim tu vas pel carrer i veus molta gent allò corrent, vas al gimnàs i hi ha a tot arreu bastanta gent. Som una ciutat bastant esportiva.
Sí, els índexs d'estadístics de pràctica d'esport, Barcelona està sempre dels primers llocs.
Mm. Molt bé, David, gràcies per la visita. Fins la setmana que ve. Que vagi
bé. Fins dimarts.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejar la puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Oye, cariño. Que digo yo, que vale que nos hiciéramos el seguro de coche en el Corte Inglés Seguros, pero nos hemos quedado tirados en medio de este bosque y lo de abrir la ventanilla 4 deditos para dar patatas fritas a los osos me parece excesivo, ¿no?
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 15% de descuento en tu seguro de coche. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
¿Alergia? Alertín. Alertín alivia la congestión nasal, los estornudos y el picor de ojos producidos por la alergia sin crear somnolencia. Alergia, Alertín, de Pharma OTC.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
A 22 minuts per les 4 de la tarda podem prendre un bracafé amb l'Oliveros. Que posem oli?
Un espresso.
Un espresso per l'Oliveros. Saludo també a l'Emilio Pérez de Rozas. Què tal, Emilio?
Hola, Joan, què tal?
Bona tarda. Hola. Què et ve de gust?
Un espresso també, sí.
Bien. Espresso per Emilio, muy bien. I saludem també avui des de l'esportiu al Ferran Correas. Què tal, Ferran?
Hola, bona tarda.
Bona tarda, què et ve de gust?
Un talladet.
Talladet pel Ferran, molt bé.
Ja le veo ahí en la redacción con el tallat.
Con su cortadito, sí, pensando sí. Temas, preparando temas para mañana, ¿eh?
Sí, sí.
Una mica de mercato, o què farem,
estem,
Ferran?
Estem una mica secs.
Una mica secs,
sí, eh? Estan a Madrid molt moguts i aquí estem. Sí, aviam sí. Què fem, sí.
Va, ja tenen la semifinal de la Champions.
Clar,
no? Sí, sí, no, ni a més, doncs, revisions mèdiques i...
Sí, sí, sí. Sí. Sí, porque Emilio, el Madrid ya se ha movido y han trascendido las operaciones de Teo Hernández y de Vinicius. Y aquí en el Barça, de momento, todo son intuiciones, pero no hay nada firme, ni tan siquiera el tema del entrenador.
Sí, después pretendemos que los jugadores no sean unos dioses y se estén endiosados. Pagamos 60 millones de euros por un chaval de 16 años. Es tremendo, tremendo. Y no lo digo por el Madrid, o sea, lo digo por todas estas cosas que pasan, ¿no? no hay ningún punto de... ¿no?
No hay límite, no hay límite. La casa es grande y...
No hay límite y tampoco hay, digamos, pudor, ¿no? De decir, hostia, ¿se puede hacer esto? Es una manera de, ¿no? De afrontar la vida o de dar ejemplo, yo que sé, a mí realmente muy esperpéntico lo haga que lo haga, ¿no? Pero sí, la verdad es que allí están bastante entretenidos y además, curiosamente, cuando todo el mundo considera que en estos momentos no hay ningún equipo del mundo que tenga los 22, 23, 24 jugadores que tiene el Real Madrid, curiosamente.
Uh-huh. Sí.
O sea que es tremendo, pero sí, en realidad esta gente no solo se está preparando para los próximos 10 años, sino para los próximos 15 al menos.
Sí, fa la sensació, Ferranda, que és el Barça qui necessita més reestructuració de planter, en canvi el Madrid es mou, i el Barça... Tu tens la sensació de que l'entrenador està lligat i que de que saben molt bé què han de fitxar i que tenen les operacions avançades o de que està tot una mica en l'aire?
No, mira, per començar, sé que avui i ahir aquí a Barcelona va dir, bueno, el rebombori aquest perquè aquí s'havia explicat que el Barça volia Teo Hernández i que Vinícius també l'havia estat seguint. A mi, les dues operacions d'ahir del Madrid, jo crec que en clau Barça no ens han d'afectar per res. O sigui, primer, yeah. Teo Hernández, molt bon futbolista, sí. Jo crec que precisament el Barça, com dius, s'ha de moure i ha de fitxar, però la posició de lateral esquerra, precisament, és una posició que amb Jordi Alba la tens ben coberta per la titularitat. Mm-hmm. Vinícius, ahir vaig mirar la seva edat per curiositat i va néixer el mateix dia que el meu fill, el 12 de juliol del 2000. Sí, el mateix dia. Pagar 60 milions d'euros per aquest xaval que quan arribi aquí al Madrid amb 18 vés a saber on està. O sigui, jo recordo que quan va fitxar el Madrid a Odegaard tothom també es va posar les mans al cap i on està Odegaard ara?
Sí.
Vés a saber el que passa amb Vinícius d'aquí 2 anys.
Va fer un tour, en record, d'Odegaard per tota Europa,
pels
millors clubs, a veure qui el volia.
I va anar qui li va pagar més, no? Sí. Qui tenia les millors instal·lacions ni que millor el cuidava, sinó que li va pagar més.
O la mera.
Pel que fa al Barça, home, jo vull creure que l'entrenador està fitxat. Jo vull creure, o sigui, és a dir...
També.
Sí que és cert que aquesta junta directiva, si s'ha caracteritzat per una cosa, és perquè s'han guardat els secrets. O sigui, amb Rakuten, per exemple, fins l'últim dia no ho va saber ningú.
És veritat.
Jo crec que vull creure que està fitxat i que ho sap el president i que ho sap, m'imagino, Albert Soler i que ho sap Robert, Jordi Mestre i l'entrenador. I ja està. I no deu saber ningú més i així no es filtren les coses. Sí. Però vull creure que està fitxat i que per això s'està treballant ja amb la temporada vinent.
Clar.
I és evident que el Barça fitxarà, jo diria que entre 3 i 4 jugadors. Un lateral dret és segur que l'ha de fitxar, un lateral dret titular, crec que un interior titular també, possiblement un central perquè Matié marxarà, i el davanter és més dubtós, però 3-4 jugadors s'han de fitxar segur.
Claro, es que eso es lo que queremos pensar todos, Emilio, que el tema del entrenador, por ejemplo, está tomada la decisión desde hace tiempo y todo cerrado y atado y bien atado. Es lo que queremos pensar, pero...
Como dice el otro, y tú lo sabes.
No, a ver, sí da esta impresión, ¿no?
Tu amigo el fotógrafo, razones, Ernesto.
Entre otras razones, porque sería de una irresponsabilidad absoluta.
Claro.
O sea, yo el tamaño de la irresponsabilidad de no tener al entrenador contratado me parece increíble. Segundo, porque yo creo que, aunque es verdad, y casi todo el mundo defiende, aunque a veces no se cumpla, que las plantillas las tiene que hacer el club, las tiene que hacer el vicepresidente deportivo, las tiene que hacer el secretario técnico, y las tiene que confeccionar, y tiene que, de alguna manera, saber cómo se quiere que juegue el equipo, que en el Barça ya se sabe cómo es. Es evidente que cuando uno tiene que hacer unos retoques y reforzar una plantilla, está bien que el entrenador que venga o el entrenador que esté sepa por dónde van a ir los tiros y a lo mejor en una consulta, en este caso de Bartomeu, Óscar Grau, que os habéis olvidado, Albert, Robert y Mestre, pues esté la palabra del entrenador. Entonces, aunque sea en representación de Robert Fernández, pues yo creo que esas consultas se deben hacer y se han debido hacer. Aunque, insisto, aunque si el Barcelona tiene tres laterales derechos buscados, pues bueno, que no sea la palabra del nuevo entrenador que decida qué lateral es, pero que a lo mejor sea así el que decante, pues al final la duda última, ¿no? O sea, entonces, es por eso que creo que eso debe estar cerrado. No me puedo creer tampoco que se contrate el entrenador cuando ya se ha modificado o reformado la plantilla y se diga este es tu equipo.
Claro. Bueno, rápidamente, que me voy a otras cosas. Ferran, la final de la Champions, Juve-Madrid, ¿no?
Sí, jo crec que ara ho venia comentant amb un company del diari que fa una mica mandra veure els partits d'avui i demà perquè està tot decidit.
Sí.
Juventus té avantatge a jugar a casa i crec que el Madrid, l'Atlético de Madrid és molt difícil remuntar. O sigui, si pensàvem que era pràcticament impossible que el Barça li remuntés a la Juve, jo crec que aquesta vegada passa exactament el mateix.
Emilio.
Bueno, no, és així, però estamos frente al único deporte que existe donde puede pasar algo. No hay ningún otro deporte, llámese tenis, baloncesto, balonmano, waterpolo, lo que sea, que frente a una situación deportiva y de marcador como la que contemplamos en estas dos semifinales de ida, exista la más mínima posibilidad. Ninguna. Cero. Y sin embargo, yo creo que en el fútbol es el único donde puede existir. Sí.
Bueno, lo comentaremos. Emilio, Ferran, gracias por estar con Scope. Una abrazada.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Arriba la penúltima final del Barça i cal guanyar Gran Canària.
Soy Sergio Busquets.
Soy Xavi Hernández. Escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, Las Palmas, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
¿Qué? ¿Te gustaría un informativo diferente? Pues aquí lo tienes. Cada noche, Alfredo Urzazi y Ricardo Altable le dan la vuelta a las noticias en La Contra de al Día.
Se retorcía de risa.
30 minutos de información tratada en un tono satírico y divertido, en la que esta disparatada pareja de periodistas ponen la actualidad patas arriba.
Sintió una especie de alivio.
La Contra de al Día. De lunes a jueves a las 9 de la noche, con Alfredo Urzazi y Ricardo Altable. 13TV. Me gusta.
35 años de Rock en Ríos se merecen una buena celebración. Rock en Ríos Band, tributo a Miguel Ríos. Gira 35º aniversario. Sábado 17 de junio en Luz de Gas. Entradas en atrápalo.com, Discos Tesla y Discos Revolver, con la colaboración de COPE.
Tres i 48. Parlem de l'Espanyol, però no de futbol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem de hoquei patins, perquè l'Espanyol recupera, encara que no amb una vinculació directa amb el club, la històrica secció d'hoquei patins.
Sí, a la temporada 2017-2018, de la mà de l'APMAE i d'actius com Arnau Baquer, i amb el coneixement del club, com bé dius, que de moment ha decidit mantenir-se una mica al marge, s'ha creat seccions deportives espanyol, de blanc i blau, amb un escut sense corona, per poder participar com a mínim a la segona catalana de l'hoquei. S'han aconseguit de moment també uns 30.000 euros que asseguren poder competir la propera temporada a segona catalana, com diem, i no es descarta que si es pot augmentar el pressupost es pugui comprar una plaça a la primera nacional, la categoria que precedeix la Hockey Lliga, i hi ha temps fins al 15 de juliol per prendre aquesta decisió. Estem parlant que amb 50.000 euros més es podria comptar amb un dels pressupostos més elevats de la segona màxima categoria de l'hoquei. Es busca doncs un acord també amb Homa per lluir la mateixa mateixa marca que el club de futbol, s'han creat uns carnets de soci per poder contribuir econòmicament. Hi ha reunions previstes amb homes com Dani Sánchez Llibre per trobar més patrocinadors, i atenció perquè es podria jugar al camp del Martinenc. Els jugadors que han de defensar els colors tindran un gran jefe, que no és altre que Carlos Feriche, campió del món sense seleccionador espanyol i que serà el responsable tècnic de seccions deportives espanyol.
Va guanyar 5 mundials i 4 europeus sense seleccionador espanyol, i el podem saludar. Carlos Feriche, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, com estem? Que recordava abans el moment en què ens vas visitar fa uns anys aquí amb un mundial, amb una copa, un trofeu preciós, i mirava, i han passat 4 anys, tu.
Sí, sí, ha plogut. Han passat 4 anys de l'últim mundial que vam guanyar a Angola, 2013. Un gran campionat, realment, i un gran torneig. I bueno, ja estem aquí amb altres projectes també il·lusionants.
Home, molt il·lusionant, eh? Recuperar una secció d'hoquei patins que ha estat històrica per l'Espanyol és un projecte que il·lusiona els que esteu involucrats, i il·lusiona, jo crec, que també molt a la gent de l'Espanyol, eh?
Sí, ho pensem. Creiem, la gent que impulsem aquest projecte, que tot això és un actiu que té a l'Espanyol i a l'espanyolisme, i volem rescatar tot allò que puguem. La veritat és que començarem per l'hoquei, però no ens oblidem que el projecte és ambiciós i volem recuperar més coses, no? Volem recuperar seccions històriques que facin més gran a l'Espanyol.
Com el vòlei, per exemple, que també va ser en el seu moment una secció sí. molt volada, no?
Vòlei o ciclisme o... És un paraigua...
El bàsquet,
exacte. Mm. És un paraigua que hi cap tot. El que passa és que, evidentment, tothom tindrà que aportar coses i fer coses perquè aquestes seccions rodin i funcionin.
Uh-huh. Amb l'hoquei la intenció és començar de zero o des de baix a segona sí. catalana, però sí. hi ha una opció, ens explicava el Quique també, de qui sap si poder entrar a primera nacional, que és una mena de segona divisió, no?
Bueno, el que passa és que, clar, el projecte que és el que tu acabes d'explicar, no? Començar de baix, consolidar-lo, anar fent passos sòlids, a poc a poc, però segurs, no? Mm. Engegar primera nacional és una alternativa que a vegades es produeix perquè hi ha algun equip que desestima jugar o que no té pressupost, i llavors, bueno, pots saltar alguns passos. El que passa és que llavors, evidentment, doncs, les dificultats econòmiques seran unes altres, no? I els pressupostos seran uns altres, i, bueno, tindríem que veure si seríem capaços d'arribar-hi. Tot això és una hipòtesi. La realitat és que engegarem amb un equip en segona divisió amb possibilitats de pujar i tota l'il·lusió del món.
Quina vinculació té l'Espanyol? En Ramon Robert i Mau coneixen de la vostra idea, però de moment no s'han atrevit a posar diners. Si posessin 50.000 euros, que per un club de futbol és molt poc, us fan feliços, eh?
Sí, evidentment. Mira, jo crec que el projecte és un projecte de l'Espanyol i per l'Espanyol. I se'ls hi ha proposat amb ells. La directiva de l'Espanyol en aquests moments està centralitzada en un altre tipus de mires, en consolidar l'equip, en tal, i bueno, entenem que aquest projecte en aquest moment per ells no és prioritari, però el que no farem nosaltres és perdre el temps. Llavors, bueno, si nosaltres podem anar començant aquest projecte, i dintre de pues, X anys de l'Espanyol ja es veu amb una situació per liderar-lo, això és per l'Espanyol. I a més, tota la gent que estem allà ho tenim clar, hem parlat amb la Fundació, hem parlat amb l'Espanyol, hem parlat amb les penyes. El projecte és un projecte de l'espanyolisme, de ningú més.
La idea, Carlos, això ja veurem en quant de temps, però és que l'equip estigui a hoquei lliga, aspirar al màxim, no?
Bueno, la il·lusió segur que és aquesta. Després ja veurem, però... Evidentment, nosaltres volem veure una espanyola a la divisió d'honor, sense dubte.
Parlàvem abans que l'Espanyol ara mateix, aquesta secció deportiva és espanyol, tenen uns 22-30.000 euros doncs, a la caixa per poder començar. Quin és el pressupost del Barça d'hoquei? Perquè ens fem una idea.
Ho desconec. De veritat, no tinc dades, no et puc dir. Jo el que et puc dir és que un equip de divisió d'honor pot estar al redor de 250.000 euros per poder competir. Jo el pressupost del Barça no ho sé, però jo crec que amb un bon equip de divisió d'honor poder estar amb els 8 primers, jo crec que pot rondar aquesta cifra, 200-250.000 euros.
Vosaltres el que voleu és que finalment es digui Real Club Deportivo Español.
Bueno,
i que pagui l'Espanyol i que es mulli.
Bueno, jo has de parlar amb ells, no? Jo crec que ara estan, com et deia, estan focalitzats amb el futbol i tot això jo crec que no toca, no? No és el moment. Sí. Bueno, a nosaltres la il·lusió és que l'Espanyol ho hagués abanderat i ho hagués agafat i ho hagués fet ell, no? Vull dir, clar, perquè en realitat el club que tots volem que sigui és l'Espanyol. Sí. Bueno, hem tingut que fer un club a part i que es diu Seccions Deportives Espanyol i que sigui el paraigues de les futures seccions de l'Espanyol.
On jugareu està decidit, Carlos? O...
Bueno, tenim diversos fronts oberts, però hi ha un parell o tres de possibilitats, encara no està del tot tancat. Igual que la plantilla, encara bueno, s'està parlant amb jugadors, estem fent gestions, però bueno, encara farem una presentació a la plantilla, farem una presentació al projecte, bueno, tinguem ja absolutament tancat.
Allà el Martinenc és una possibilitat, no? És un dels llocs que esteu mirant, no?
Sí,
al costat de casa meva.
Sí, les dificultats de les instal·lacions de Barcelona són grans, i amb hockey encara més.
O les mítiques bueno, matinals del Palacio de los Deportes.
Sí, el que passa és que allà ja no es pot jugar.
No? Val.
No, ja no és una pista esportiva. Em sembla que hi ha un teatre, o hi havia un teatre. O...
Sí, organitzen concerts i coses d'aquestes, sí, no. I espectacles i tal. Sí.
A Barcelona està complicat el tema d'instal·lacions esportives. Està complicat.
Inclús per entrenar entre setmana.
Sí, està complicat. Hi ha uns preus cars per poder... Llavors hem de buscar alternatives imaginatives perquè ens quadri tot a dins del pressupost.
Molt bé, Carlos Feritxe, doncs gràcies per atendre'ns. Sort i endavant amb el projecte. El seguirem de molt
moltes
a prop,
gràcies.
Eh?
Moltes gràcies.
Anem amb flaixos ràpids de ciclisme, de bàsquet i de tennis. Quique, estem pendents avui de l'etapa del Giro que arriba a la muntanya.
Sí, al volcà Etna, a Sicília. De moment, 30 quilòmetres per l'arribada, 5 minuts d'avantatge per 3 homes, Van Rensburg, Polang i Pavel Brut, que busca una victòria neta avui al volcà Etna. D'aquí una estoneta es juguen la victòria. Ara sí, seriosament, Quintana, Nibali, Landa i de més.
Gràcies, Quique.
Fins ara.
En bàsquet, Albert, pendents del playoff de la NBA.
Sí, que acabarà sent Batllori la passada temporada i aquesta com un Barça-Real Madrid. Ho dic perquè Golden State ja és a la final de la conferència. Ho és després de guanyar per la via ràpida 4-0 Utah l'últim partit, 121-95. A la final de l'est està Cleveland. Posa-li el cartell de Barça i Real Madrid a qui vulguis. El que ens interessa sobretot a nosaltres, la propera matinada a les dues, cinquè partit de la sèrie de l'únic espanyol i el català que ens queda en competició, que és Pau Gasol, San Antonio davant Houston, dues de la matinada, eliminatòria empatada, dues victòries.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
I en tenis, Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Pendents de la jornada a l'Open de Madrid.
De momento, malos resultados para la representación española. Jugaban 5 y han caído eliminados 4. Bautista contra Karlovic, 2-1. Almagro ha eliminado a Robredo, era el duelo español, y se enfrentará en la siguiente ronda a Djokovic. Y Carreño ha caído con Per, además de Ramos, contra el argentino Schwarman. Más tarde, aquí en la pista central, pista número 1, la pista Manolo Santana. Murray, el número 1 del mundo, jugará contra el rumano Kupil. Después Verdasco contra Alexander Zverev y queda para mañana el partido que se aplazó por molestias de otitis de Rafa Nadal y que jugará contra el italiano Fognini.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil Superstar.
Senyores i senyors, Minuto Gil els hi presenta l'autèntic secret de Zinedine Zidane. Potser hauríem de dir de Zinedine Zidane, la seva filosofia tranquil·la.
Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Su equipo creo que lleva 60 partidos consecutivos marcando. ¿Le sorprendería mucho que mañana su equipo no marcara en el Calderón?
Pues como siempre, tú me metes una cosa negativa a la cabeza. Yo no...
Miguelito, ¿eh?
Ay, Miguelito, ¿con quién vas? ¿Para qué portería chutas?
¿Por qué voy a pensar eso? Todo lo contrario, ¿no? No, pero perdón, porque tú quieres tu pregunta y yo te contesto, ¿no?
Perdona, perdonat, Miguelito, no passa res. Cal tenir filosofia positiva sempre a la vida. Zinedine Zidane. Última hora.
Última hora.
L'Adelaida de Guillermo Amor, eliminat de la Copa d'Àsia. Han caigut davant del Jiangsu xinès per 0-1. De Resulis no té nou. Rado Mirantic, en declaracions a la premsa sèrbia, la Juve té més opcions que el Madrid de guanyar la Champions. Ho ha dit Rado Mirantic. Dick Advocat, nou seleccionador holandès, però Ruud Gullit a l'ombra.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les 4.